Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 21 minuts. Potser xotis, valsos, polques, qualcom semblant. Eugeni Molero, bon dia, bona hora.
Esteve.
Esteve Molero, bon dia, bona hora.
Bon Disculpeu-me. No passa res, un error habitual.
I amb el fred una mica més.
No passa res.
Que s'escoltava fa 100 anys.
I pericons, també, i valjotes, i bueno, tot de ritmes que avui quasi estan en extinció ja, eh? Un pericón, per exemple, és un vals una mica diferent.
Un pericón?
Sí.
La denominació?
No ho sé.
Per alguna raó?
Tots aquests noms són com el xotis, no? Són noms que venen segurament de danses centroeuropees. El xotis ve de l'escotish i diuen és un ritme d'Escòcia, i no és veritat, és un ritme centroeuropeu, però li donaven un sabor, una flaire de no sé què, i llavors li deien Scottish. Era tot molt aquesta la cosa de la fascinació exòtica.
El que és evident és que centroeuropa ho marcava tot, no?
Ho marcava tot, culturalment, no?
Culturalment parlant, així sí, com ara estem parlant doncs del món anglosaxó que ens marca del tot, centroeuropa ho marcava tot.
Ho marcava tot. No sé si visitem un dia París, un visit a París, com visites París t'adones que París era la capital del món. I quan vas a Londres no tens aquesta sensació. No?
O almenys fent referència a un segle passat.
Sí, no, evidentment,
posant-nos... Tal com posant-nos en el context històric.
Posant-nos a l'època, dius, això era la ciutat de les
llums. Està clar. Londres podem parlar de després de la Segona Guerra Mundial i del paper als 60 i del paper en aquest moment, però abans...
La capital era...
Era París.
Era París.
Vaja, finals del segle passat, inicis del segle XX, als anys 20 no cal ni dir-ho.
És fins això que... tot això comença a canviar a partir de les guerres mundials, de la Gran Guerra i després de la Segona Guerra Mundial.
D'acord. En aquest context ens imaginem, què ens podem imaginar? No cal que sigui el teu suburb, però que qualsevol establiment d'una certa categoria tenia un conjunt musical, més o menys.
Clar, ens hem d'imaginar que els sistemes de gravació de música eren rudimentaris, perquè són de finals del segle XIX, vol dir que la música s'havia d'escoltar en directe o no hi havia música. I que per segons com això també era un avantatge.
Està clar.
Perquè ara et vas a comprar uns pantalons i sents música de fons tot el rato, eh? I aleshores la música, clar, era un element tan important com ara, passa que no tenia la facilitat d'avui en dia.
Però hem de suposar que cada hotel, cada establiment, músics contractats o músics de...
Sí, músics sempre n'hi havia.
Sí.
Sobretot en establiments d'una certa categoria, un tipus de música. A les tavernes n'hi havia una altra, la música popular, no? Era la d'un músic que tenia una guitarra i cantava, també, no?
Aquesta imatge encara la tenim més la tenim més fresca, per dir-ho així, la de la persona amb guitarra que va pel món, però en canvi la de com la que presenteu aquest diumenge no és tan habitual ja trobar un conjunt de corda amb un piano. Això ja no és tan habitual,
no és tan habitual. Mira, parlant de París que parlàvem, jo vaig anar-hi fa uns anys i hi ha un restaurant dels bons i vaig anar-hi expressament perquè hi ha els millors músics de París tocant jazz, un trio de jazz, i tothom menja callat per escoltar els músics. Vull dir que avui en dia els tindrien de fons els músics i ningú els hi faria ni cas, no? Però ja encara els músics... Ostres, la gent va escoltar la música mentre es menja, ni parlen, no?
Uh-huh.
És a dir, clar, la música és un... En els establiments de classe, diguéssim, la música és diferent, és música més de fons, música que, per exemple, com estàvem veient fa 100 anys, com es pot veure a l'exposició, volia dir, doncs hi havia diferents moviments en aquests establiments, no? Hi havia des d'un petit ball, la música era més animada, a un concert, a música de fons, és a dir, hi havia tot un repertori de músiques.
I aquest epígraf, que sempre és tan difícil de definir, que després els americans en dirien easy listening, perquè és allò, música fàcil, que no fa mal, la música de fons, la música d'ambient.
Sí, de fet hi ha una altra denominació que és la música lleugera.
També.
La música lleugera, sí.
Què és això? I suposo que fa un segle això també estava a l'ordre del dia, no? Música per ambientar, música per...
Sí, és el que els músics encara avui ha perviscut la denominació de fer braseria. És se'n diu fer braseria, d'això, que és tocar música mentre, per exemple, la gent menja, no? Que llavors no, l'important és el menjar i la conversa, la música.
Exacte, i la música està allà.
Sí. I el fil musical, vaig llegir l'origen del fil musical, que és sorprenent, que va ser quan a Nova York es van crear els ascensors. Doncs els ascensors la gent li feia pànic pujar a l'ascensor, perquè, clar, allò pujaves, no tres pisos, no, una pila de pisos. Llavors es van inventar que per la gent es relaxés a l'ascensor sonaria música. Si la gent associa a una cosa agradable, i d'aquí comença la música del fil musical i la música que també es diu música d'ascensor.
D'acord.
Pues d'aquí ve. Però això és música que en realitat no l'escoltes, eh? És música gravada i no l'escoltes. En canvi, l'altre sí que són uns
paradoxalment uns personatges. És música que té compositors i és música que té repertori també.
Exacte,
eh?
exacte. Sí,
també.
Sí. I té una funció.
I té una funció. Exacte. En aquest context, com situaríem allò que podia escoltar-se el teu sabor fa 100 anys? Que deuria ser bastant semblant al que es podia escoltar a molts establiments de categoria fa 100
doncs
anys.
Sí. Doncs com et deia, música centre-europea, música d'influència centre-europea, adaptada aquí, perquè clar, hi havia la necessitat de sentir música nova, per tant hi havia molta generació, molta composició de música nova, i música amb un format instrumental que no fos gaire estrident. Per exemple, dins un hotel no hi havia una cobla tocant, ni uns grallers tocant. Hi havia, doncs, un quintet de corda. Un quintet de corda perquè és un conjunt instrumental que pot... és molt fàcil de ser adaptable, no?
Era la composició més habitual, Esteve? Un era quintet de corda?
La quintet de corda era molt habitual, era molt habitual, perquè és millor, és més estable, més fàcil de fer sonar que un quartet de corda, no? Un quartet de corda han de ser més virtuosos. El quintet, a l'haver-hi contrabaix, ja permet més relaxació. O sigui, no és tan dur, no és tan esclau per l'instrumentista. Mm-hmm. Hem de pensar que potser feien unes jornades molt llargues, els músics, eh? I, a més, l'altre instrument és el piano. És el piano que pot anar per separat o, en aquest cas, pot anar junt amb el quintet de corda. I hi ha encara tot un fenomen que és molt interessant, que és el de les pianoles de mà, el de, com en diuen exactament, orgues de mà, sí. Pianoles, que és tot un altre món també, que també és música, perquè es veu que hi havia bons intèrprets de fer sonar, moure la maneta al temps correcte.
Pels més joves.
Sí.
Pels més joves. Mm. Què era una pianola i què era una pianola de mà?
Un orgue de maneta.
Allò que en diuen els castellans organillo?
Un organillo, exacte. Això ens hem d'imaginar.
Allò que encara alguns havien vist, que mentre allò alguns burros carregaven l'organillo amunt i avall.
Exacte. L'organillo és una peça, els més antics que hi ha, és un disc, com un disc dels antics de vinil, però és de fusta, és de cartró o de metall. Llavors allò es posa damunt d'un giradisc, com que d'un tocadiscos, diguéssim, però té una maneta que una ha d'anar fent rodar. Al fer rodar la maneta entra aire, l'aire surt pels foradets,
sí.
I sona.
D'acord.
I en canvi...
Organillo.
Això és un organillo.
Pianola.
I la pianola...
I els rotllos de pianola.
El rotllo de pianola. La pianola és un piano per no pianistes, diguéssim. És un piano que si tu no saps tocar el piano...
És un piano que fa sonar tothom.
Exacte, però has de fer rodar.
Has de fer rodar.
És a dir, les tecles sonen i crec recordar que fins i tot s'abaixen quan,
sí.
Quan hi ha...
És a dir, és un sistema mecànic, no?
És un sistema mecànic i és un sistema, per tant, és un sistema de percussió, és a dir, és com un piano. El piano no és un instrument que és de percussió, perquè pica, els martellers piquen les cordes, no? Per tant, tu, hi ha un rotlle també amb uns forats, quan aquell forat li toca, activa una tecla i aquella tecla es mou. Per tant, és un procediment mecànic i també sona. Hi ha un a l'altre cantó que va fent rodar i marca la velocitat.
I això, encara que sembli molt fàcil, tampoc és tan fàcil, perquè és clar, la cadència del compàs i la cadència del temps és la que s'ha de mantenir amb la maneta.
Imagina't que s'ha de fer ballar i tu vas massa ràpid o massa lent, o et canses, que és l'altre. Et canses la mà i llavors vas baixant i els balladors volen anar ràpid i tu et vas desinflant. No?
L'únic que pots assegurar és que si el sistema va bé, l'afinació serà perfecta i que aquí ningú fallarà cap tecla, per vegades que es passi el rotllo de pianola.
I imaginem-nos això, no? Situats en un moment, gent que volien música i no hi havia cap pianista a la població amb les capacitats mínimes per tocar això, perquè la instrucció musical, si en un poble no hi havia un músic, era difícil que en sortís un altre, perquè d'on sortia el deixeble, no?
Sí que és cert, però, que al final de pianos repartits pel món, sí que n'hi ha hagut molts, no? Això sí que és d'instrument,
sí, però segurament
en hotel, en bars, com ens deies, el piano, llavors que vingués qui sigui i que d'alguna manera en tingués coneixement per interpretar-lo, però el piano sí que ha estat un instrument que ha servit gairebé en tots els àmbits.
Sí, a més és l'instrument de la instrucció musical bàsica.
Per excel·lència.
I en moltes cases n'hi ha hagut, i en cases benestants hi ha hagut pianos de paret i pianos de cua, també pianos de cua.
Tornem a l'origen. Tenim un quintet de corda i un piano.
Sí.
I això era la formació més habitual en els hotels, en els establiments de categoria, i hem de suposar que l'hotel Subur també.
Sí.
Hi ha alguna documentació sobre quina música s'interpretava al Subur, sobre si hi havia hagut músics al Subur, sobre què
hi havia? Sí, de fet, el concert que oferirem el diumenge va precisament d'això, el Juanjo Rocha, que avui no ha pogut venir, perquè com a músic està per aquests Mons de Déu, perquè ara ve la Setmana dels Barbuts, que és la setmana que els músics sembla que l'hivern no toquem, però ara ve la Setmana dels Barbuts, que és aquesta que fa tant de fred,
sí,
i que és Sant
Pau, i toqueu molt.
I hi ha moltes festes majors d'hivern.
Ah, no, sí, això és cert. Sí.
I aleshores el Juanjo ha buscat a l'arxiu de Sitges, i amb papers, i també amb el seu pare, què passava en aquest establiment en concret, perquè sabem que aquí hi interpretava molt el mestre Torrents. Aleshores, que, clar, hem tingut accés a les partitures d'ell d'aquestes èpoques. Poder no són de fa 100 anys, però són de fa 90. És a dir, a vegades no sabem exactament l'època, però sí que sabem la dècada, més o menys. No?
Ara ens aturem un moment aquí, perquè també tenim identificat mestre Torrents. Caramelles, pastorets i
també
ballables, podem dir?
Evidentment. Sí,
ballables.
Sí. Clar.
Molt, suposo.
Sí. Molt, i aquí hi havia, ara parlo de memòria, a veure si m'equivoco de nom, però l'Orquestra Mozart,
sí.
Els músics fan diferents funcions socials, i depèn de la funció social tenen un repertori, un altre, i fins i tot un nom o un altre. No es diran pas Orquestrina Mozart per anar a tocar caramelles, ho diuen per anar a tocar música lleugera, no? Però els músics és el mateix, com vam venir aquí també a parlar del disc del Manuel Rius,
sí.
És el mateix, el Manuel Rius tocava caramelles, tocava la gralla, tocava el flabiol, tocava música de ball, és a dir, el músic va fent com el cicle de l'any, no? I el mestre Torrents...
Perquè també s'ha de guanyar la vida, entre altres coses, eh?
Sí, clar.
Aquella això frase que sempre havia dit en Jordi Martí i en Pinyos, fills d'en Janio, que en Janio deia, toca música comercial, comercial viene de comer.
Empieza por comer.
sí, que deu una molt bona definició de la feina del músic.
Perquè, encara que no ho sembla, si músic és un ofici.
Exacte.
I aleshores, doncs clar, és com el jardiner, doncs, podarà la tardor, no pas a l'estiu. No?
Per tant, estem parlant de músics d'ofici...
Sí.
Amb obres, amb composicions d'ofici, que suposo que no volien ser, com ens havies comentat en altres ocasions, obres mestres sinó que servissin a una funció estrictament. No
eren d'una gran transcendència, fins i tot al punt de que no fossin de gran transcendència, el veiem en un detall graciós, que és el mestre Torrents signava tota aquesta música que escrivia ràpid i que escrivia per fer ballar, i que ell no li donava una categoria artística, la firmava amb un pseudònim, que era el seu nom al revés. En comptes de Torrents era Snerot, que és començar el cognom al revés. I amb el pseudònim de Snerot, doncs clar, hem trobat una pila de música, i molta part d'aquesta música és la que interpretarem aquest dia.
D'acord.
No sabem si és de fa 100 anys, de 98 o de 95,
però que és evident.
És la música que sonava en aquells moments.
I difícilment aquesta música s'ha tornat a interpretar.
No, jo dubto que és així. I hem trobat fotos, que és la formació aquesta exacta.
La formació aquesta que tocava l'Hotel Subur?
Sí, hem trobat la foto, això ho ha trobat el Juanjo, i és curiós perquè es veu, perquè ens imaginem les estètiques de l'època. El pianista és un piano de paret i està d'esquena al públic, i davant d'ell hi ha el quintet de corda. És a dir, si no el veiem...
És a dir, el piano quedava al fons, eh?
Al fons, a la dreta,
al fons. I ni piano de cua ni res de tot això.
I d'esquenes, no? Vull dir que veiem que és que segurament no se'ls mirava ningú, perquè si no almenys s'hagués posat una mica a favor.
D'acord,
no?
Sí, allò del músic que acompanya, sí, allà al fons, eh?
Exacte.
Com era aquella música?
Doncs era això, ens hem d'imaginar música... Bueno, sense anar tant, però tothom, perquè tothom tingui el referent clar, no? Tindrem el concert de Cap d'Any, de Viena,
que
són valsos, no? Són valsos per orquestra, però són, diguéssim, aquests valsos que són molt fàcils de cantussejar, de després recordar les melodies. És aquesta música, en formació petita, però és aquest tipus de música. Valsos, perigons, algun pas doble, músiques molt, molt, com dèiem, molt centroeuropees, i després... A partir de la Primera Guerra Mundial entren als ritmes més anglosaxons. I llavors hi ha tot el foxtrot, que encara és un nom que ens sona,
sí,
però també hi ha el one step, que és un pas, el two step, que és el dos passos. És a dir, hi ha tota una història de ritmes que jo desconec com es ballaven, però que estaria bé un dia també fer la recerca de saber quina diferència hi havia entre el one step i el two step, per exemple, no? I el foxtrot, i tot, bueno, aquests altres...
Musicalment hi ha molta diferència?
No, s'assemblen molt. Per nosaltres s'assemblen molt.
Per això, no, t'ho pregunto com a músic, si per vosaltres s'assemblen molt.
Per nosaltres s'assemblen. Sí que hi ha alguna cosa, però com que no és la música que més coneixem, no? Saps com quan et diuen, totes les sardanes sonen igual, i quan les coneixes...
Què dius? No.
És impossible. Doncs clar, per nosaltres és música que ens queda tan enllà que et sona tot tres quarts del mateix, però no és el mateix.
Ah, però és que és evident que és música que no s'ha tornat a interpretar
més. No, i s'ha perdut, perquè aleshores, quan... Si avui parlem molt d'història, no? Però això és la música d'entre guerres. Després de la Segona Guerra Mundial és quan entren les grans orquestres americanes. Llavors aquí entra el swing, després entra el rock and roll, entra el Glenn Miller, i tot això...
Ho hem mantingut fins ara.
Llavors tot això desplaça les orquestres de corda, desplaça els clarinets i les flautes i entren els saxos, els trombons, les bateries. És una primera gran revolució, i la següent revolució serà la de la microfonia, que llavors és quan entren els cantants, perquè fins ara la música és majoritàriament instrumental. Perquè el cantant no es pot amplificar de cap manera. Hi ha músics antics que encara expliquen que havien cantat amb un embut, projectant la veu amb un embut. Clar, això, glamour no
poc,
té, molt poc,
per no dir gens.
Per tant, hi ha diferents revolucions tècniques associades a la música, i actualment hi ha una revolució tècnica, que és la de la facilitat de poder fer playbacks, i això ha perjudicat molt a la música en directe. No? És a dir, que tot són evolucions i involucions.
Sembla mentida també com ho dividim en el món del que seria òpera, sarsuela, sí, opereta, pastorets, orquestra que acompanya algú que canta. Sí. Però, en canvi, en el món de la música estrictament ballable o instrumental, sí, no es contempla això d'algú que és capaç de cantar d'aquesta manera, sinó que la microfonia incorporarà cantants d'altre tipus.
Cantants d'altres tipus, i pensa una cosa que no sé si ho recordeu.
Allò que deien les àvies, que si no té micro no sabria cantar.
Exacte.
Que no sempre era així, eh?
Però fixeu-vos que fins als anys 80 les orquestres de ball no duien cantants femenines, eren homes. Un dels primers que comença a posar veus femenines és el Genio Martí. És a dir, imagineu, vull dir, als anys 70 no hi ha noies que cantin. Us imagina't, avui ens sembla impossible, no, això? I no fa tant, eh?
Per tant, tornem a estar en aquell conjunt de corda i amb un repertori molt, molt, molt gran de peces que el propi compositor, que el propi mestre Torrents qualificava de no massa transcendents, de peces d'ofici, d'un músic d'ofici.
Sí, sí.
Com heu garballat entre totes aquestes peces per escollir el repertori que interpretareu
això
diumenge?
Això és feina del Juanjo, una feina molt, molt llarga, per això en aquest concert hi ha dos directors, no? Perquè ens hem hagut de dividir la feina, si no, un de sol no arribava.
D'acord.
Es tracta de, primerament, mirar papers. Sobre les partitures, clar, no tenim gravacions, imaginar-se com sonaran, és a dir, anar agafant les veus, i el Juanjo va imaginar en el seu cap com sonaria.
En el seu dia ho vàrem apuntar, el mestre Torrents era molt meticulós.
Tots aquests eren molt
suficientment meticulós, com per...
Els músics eren meticulosos, els que escrivien, perquè si no, imagina't, no tenien discs durs per guardar la música, no tenien per fer fotocòpies, i o eren meticulosos o no.
D'acord.
O no transcendien, diguéssim, ho havien de ser. Només arribaven els que eren meticulosos. Amb un altre tipus de música que no fos escrita, que fos més oral, un músic de jazz o un músic de carrer, o un músic o un graller o un antic flabiolaire, és una altra pel·lícula, però és que no escriu la música.
D'acord.
Doncs aleshores el Juanjo el que ha fet ha sigut anar-se imaginant si aquella peça podria funcionar. Quan ho ha vist clar, aleshores ha fet el procés de passar-la a informàticament, és a dir, mitjançant un programa d'edició de partitures, ho ha entrat a l'ordinador.
D'acord. La transcripció d'aquella partitura.
Exacte, l'ha transcrit, i aleshores, un cop hem fet això, a vegades hem valorat aquesta, que també pensant en el repertori, no? Si hem trobat tres valsos molt bons, no els podem interpretar, perquè no podem fer un concert només amb valsos, no? Volíem fer una mica de mostra de tot plegat. I també inclourem en aquest concert músiques d'Antoni Català, també perquè no fa gaire vam fer un concert també a l'edifici Miramar amb música de Pastorets i de música d'Antoni Català, i també incorporarem alguna cosa, perquè costa tant rescatar aquesta música que sap greu només tocar-la un dia, no? Per tant, també tocarem alguna cosa de les d'abans. I intentem fer un programa que tingui sentit, que tingui una mica de gràcia per l'espectador d'avui en dia. Hem trobat una processó de Sant Bartomeu per corda, no? Així com coneixem la de cobla, uh-huh. la de corda, doncs, home, doncs la tornarem a tocar, perquè si no, no ho sentim mai.
D'acord. Això.
Tenim molt de suport de la
perquè sí que hi ha una certa referència històrica que la processó de Sant Bartomeu fou estrenada primer en banda, la banda municipal de Barcelona,
sí.
I després es va estrenar en cobla, però aquesta és una versió en corda.
És amb una versió amb quintet de...
Amb quintet de corda.
No, quintet de... I jo trobo que té més sentit, eh? Jo quan la sento amb corda a mi sí? m'agrada més, a mi particularment pas. Quan ho pregunto al públic em diuen que no. Bueno, alguns que sí, perquè, però és perquè
home,
estan tan acostumats.
Dir-ho així, un s'arrisca, eh?
Sí.
Allò de dir, en veu alta, no, sí. a mi m'atrau més, em captiva
sí,
més.
Sí, perquè estem molt acostumats, és el costum. No, però t'adones que té uns matisos diferents. Té uns matisos diferents la peça, no? I, bueno, no és que m'agradi més, però que penses, ostres, doncs pot ser que hagués sigut anterior una versió instrumentalment.
D'acord, vols dir que fos la prèvia a la versió de cobla?
Sí, sí, jo crec que sí.
Perquè, a part d'això, Antoni Català també havia estat un músic que havia fet ballables, havia fet... O no tant?
No tant, per època és una vegada... No és, a més, és un músic que, si no m'equivoco, va ser mestre de capella,
sí.
I per tant, Torrents també ho va ser, però són, no està tant...
Són dos esperits diferents,
sí,
eh?
Sí, són dos esperits diferents. No està tant en l'esperit de...
No és tan místic com Antoni Català.
Exacte, és una també la percepció que un músic té d'un mateix, no? Hi ha músic que es consagra més a ell mateix com a compositor, i l'altre que és més un músic social, de que saps fer el que s'hagi de fer. Antoni Català era un músic més centrat en un altre tipus de música, més centrat en la música religiosa, bueno, amb una percepció de la música diferent, no tan popular.
Exacte, i en canvi sí. Torrents era músic popular.
I bona mostra ho demostren els seus fills, com també van ser músics, no? És a dir, som com famílies de música, o estètiques de música.
Per tant, heu volgut fer un repertori que d'alguna manera no fos capitalitzat per un gènere particular, sinó que fos que sigui un ventall de més o menys el que es feia.
Clar, perquè hem de pensar això, que ens imaginem, ens imaginem que un dia doncs tocaven una petita serenata, i un dia feien un petit ball. No m'imagino si durien ballar o no, però en tot cas el ball podia ser per escoltar, o que alguna parella sí que sortia a ballar. No sabem exactament,
perquè el que heu escoltat és molt, no sé si dir, esclar, amb els cànons actuals no, però és molt ballable.
Sí, jo crec que són molt ballables. Hi ha el shimmy, veus, el shimmy és un altre ritme que havia deixat, que és una espècie de foxtrot anterior, el shimmy. Sí, són músiques ballables. Sí, són músiques ballables.
Ballables amb aquella, diguem-ne, mesura, eh?
Sí, clar.
Com deies tu, després de la guerra, amb el swing, el ballable és un ballable d'un altre registre.
Ah, totalment.
Aquí és un ballable sense despentinar-se.
Ah, exacte, clar, imagineu-vos, seria com un ball de saló a càmera lenta. Perquè ens imaginem la imatge. Clar, això sí que no sabem com eren aquestes
coses. Com us han sonat aquestes melodies a vosaltres?
Sona fantàstic. Sona fantàstic perquè, primer, que té un timbre molt diferent. És a dir, no té l'estridència de la música d'avui, no té la força de la música d'avui, però, en canvi, té uns matisos molt grans. Per exemple, si repassem la formació, són dos violins, una viola, un violoncel i un contrabaix. Això ja fa que, clar, fortíssim no sona, però té presència aquest grup instrumental. I, clar, té unes capacitats de fer forts, de fer pianos, però, clar, no sona igual això que imaginem-nos per fer una versió propera, que un grup de caramelles. On hi hagi també un contrabaix, però hi hagi dos clarinets, una trompeta i un fiscorn. Pues imagineu-vos, el so és diferent, són instruments de corda, són instruments més suaus, els atacs són més relaxats. I en canvi, clar, com que hi ha el contrabaix, no hi ha bateria, ni hi ha caixa, ni hi ha res. Per tant, la música ballable és pom-pom-pom-pim-pitum-potim. I dius, com pot ser que soni tan maco amb tan poca cosa, no? I el piano també, clan-clan. Bueno, pues, molt d'una estètica, molt agradable, la veritat, és molt agradable.
Ha estat una sorpresa per tothom?
Bueno, el Juanjo i jo això ja ho coneixíem, però pels músics ha estat una sorpresa, perquè molts venen de la música simfònica o música cambrística. Tenim alguns músics de l'orquestra de cambra d'Eduard Tudrà,
uh-huh.
Tenim altres músics també, i I per ells a vegades sí que ho ha sigut, però no estan acostumats a tocar aquest gènere.
Per això preguntava, perquè vosaltres sí que en el món ja estrictament ni que fiquéssim els posturets de referència ja teniu sí, la mà trencada sí, amb moltes coses.
Nosaltres
no?
Som músics populars, també, hem fet de tot, nosaltres som com el cicle de l'any, va canviant i anem fent. Però, i pel públic és bastant sorprenent, perquè ja et dic, el concert que vam fer el mes de desembre va ser molt agradable, no? Perquè hi havia molta gent que, ostres, s'ho va passar tan bé, per exemple, amb això de la processó de Sant Bartomeu per corda, no? Uau, com canvia la sonoritat. La gent li agrada. Clar, perquè és una cosa diferent, a més et transporta a una altra època. Et transporta, imagineu-vos els músics del Titanic, diguéssim. Mm-hmm. Doncs ens transporta a aquesta època.
Seria més o menys una sí, referència bastant directa,
sí,
no?
Sí, ens transporta a aquesta època.
Aquella imatge que molts encara retrobaran de la pel·lícula d'aquell conjunt instrumental del Titanic que va tocar fins al darrer
fins
moment.
Fins al final, que diu, bueno, això es va enfonsant, què fem? Diu, bueno, anem tocant.
Anem tocant.
La música ja sempre la toca.
Un repertori que es conserva i les cançons que es conserven, bé, doncs venia a ser això.
Venia a ser això.
Venia a ser això.
Sí. Sí.
Això serà a les 12 del migdia, aquest diumenge dia 22, perquè a la tarda a partir de quina hora?
A partir de 6:45.
A partir de 6:45 sonarà, entre altres coses, o es presentarà això que sona.
Amigo de ahora en adelante, solo amigos, dejar que mil detalles se evaporen y regresen bajo el sol de otra rutina. Amigos que son como ventanas al pasado, el mismo día gris y otras nubes, la misma tempestad y otro naufragio. Se me hace tan difícil sentarme y conversarte del mundo que encontré al despertarme. Si yo jamás podría imaginarte de otra forma que no fuera como amante, amante. Amigos que improvisan las caricias de otra forma, que inventan otros besos y otra cita, y se alejan por las calles de otra historia.
Qui canta?
Doncs mira, canta el Xus Páez, que és un músic, un músic amic nostre i és l'orquestra de Jordi Torrents.
Ahà. I això és, amigos, això és un bolero, vaja.
Això és un bolero de tota la vida.
De tota la vida.
Sí. Aquest disc que presentem també el diumenge són tot temes de Jordi Torrents, que va ser el meu primer mestre d'harmonia, i 20 anys després hem fet un disc amb les seves composicions arranjades per mi, no?
D'acord.
Com una juguesca.
Contextualitzem també, per aquells que no coneguin, bé, anem de Torrents a Torrents, però...
Exacte, sí, és veritat.
És veritat. Qui és Jordi Torrents?
Jordi Torrents és un guitarrista que, per això aquest bolero sona tan autèntic, ha sigut durant una colla d'anys el guitarrista de Moncho, de Diango, de... ha tocat també amb Armando Manzanero,
d'acord,
Olga Guillot, és a dir, un primer
vaja,
divisió.
Que té el bolero l'ADN,
Hombre, i és un músic que m'explicava, diu, jo hi havia molts anys que passava 4 mesos a Catalunya, 4 mesos a Buenos Aires i 4 mesos a Miami. I aquesta era la seva...
És clar, quan has dit Olga Guillot, mare de Déu.
Sí, estem parlant
els pares, les mares i les àvies, Olga Guillot.
D'un músic que havia tocat amb Machín. Un dels primers bolos que va fer va tocar amb el Machín i un altre amb la Sara Montiel i amb el Perales ha tocat mil cops i m'explica, diu, un altre ja va tocar un cop a l'any al Carnegie Hall Diu, saps amb qui omplíem el Carnegie Hall un cop l'any? Diu, amb qui? Diu, amb el Django. Django, amb la comunitat llatina de Nova York, omplia el Carnegie Hall. Sembla impossible.
No, bé, i dins del que és el món del bolero és evident que Django, que Moncho, en definitiva, continuen sent noms propis.
Noms propis que ara ja estan, al final de les seves carreres. El Moncho ja no canta, el Django em sembla que encara una mica, i el Jordi, al ser una mica més jove que ells, bueno, una mica vull dir 15 anys més jove que ells, clar, els artistes s'han retirat, però el músic queda. No? I llavors ara té temps per fer altres coses.
Esclar, si hi ha un gènere amb repertori per no acabar, és el bolero.
Sí, el bolero és la balada llatina, i és la balada que en anglès se'n diu over the top, que vol dir que la lletra està més enllà del sostre, perquè és l'exageració de tot. No?
És l'exageració, sí,
per això surten els culebrons sud-americans, perquè hi ha la cosa aquesta d'aquella cosa tan, dius, i ara li passarà això? No, encara li passa alguna cosa pitjor, i dius, carai, noi, quina vida més dura. No?
Com un alumne d'un mestre agafa l'obra del mestre i s'hi posa per... Vaja, en fi, per fer allò que... per transformar-la.
Mira, jo sempre he tingut la sort de tenir molt bons mestres i he tingut la meva manera de ser, que els he admirat molt i els he respectat molt, i normalment ha quedat una bona amistat amb els mestres. No? El meu mestre d'Holanda hi tinc molt bona amistat, el meu mestre de Catalunya també, i el Jordi, doncs, l'he admirat sempre, la seva música. I aleshores vam tocar fa uns anys junts i vaig fer un arranjament d'una peça seva i em va dir, ostres, que bo, això és el que, és el que tenia al cap. Després em vaig fer un altre. Mira, això és perfecte.
Què?
I vaig dir, home, doncs aquí potser hi ha...
potser hi ha alguna cosa.
Potser hi ha alguna cosa. I em salva un principi de disc, d'idea bonic, no? És a dir, l'alumne revisita la música del mestre. I aleshores, bueno, vam fer un micromecenatge, això que a través d'una plataforma que per cert és catalana, que es diu Verkami, vam aconseguir els diners i hem fet el disc. I per tant és com
que, què val? Què es necessita?
Buah, doncs mira, s'ha de comptar primer un estudi de so amb el tècnic de so. Després els músics se'ls ha de...
que és un, diguem-lo, perquè és un d'aquells tècnics de so pels quals ha passat molta gent per les seves mans, que és en David Casamitjana.
Ah, exacte, sí senyor.
I hem passat des de gravacions dels Garrillers de Sitges fins als Pastorets, que es varen enregistrar aquí a l'Escorxador. En fi, un veterà...
Sí,
expert en tots els àmbits.
Imagineu-vos que porta 30 anys de fent de tècnic de so, i també és un tot terreny d'aquests que ha gravat des del Josep Carreras a la Principal de la Bisbal, als Grallers de Sitges o la Cobla. La Cobla Sitgetana no, perquè no ha gravat cap disc, diguéssim, no? Però si l'hagués gravat, l'hagués gravat ell, segur.
Per tant, fa falta, òbviament, estudi d'enregistrament i tècnic. Què més?
Fa falta... En aquest disc, ja et dic, no s'han comptat les hores ni els arranjaments, perquè ha sigut una cosa que un regal que jo he fet amb ell, però clar, els músics, és a dir, les sessions d'enregistrament per pagar els músics, per pagar també les despeses de dietes i les atencions, no? Les atencions de... perquè hi ha algun convidat que no és de la plantilla dels músics i llavors no està retribuït el seu sou, però llavors el convides a dinar.
A vegades els músics d'ofici sou de por, perquè van explicant les coses, dient, no, és que paguem les dietes.
Sí,
aquelles coses que molts diran, bé, però si això ja està, ja s'entén tot,
no,
això,
ui,
ja
s'entén. Això.
I resulta que no s'entén.
No, que va, si això és la misèria. Sí, a vegades els músics és terrible. Com
les coses de la petita cosa,
sí,
no
perquè pensa que és un món, sempre, ara ho parlàvem abans de l'entrar, no? que és un món que, com que els músics faríem la mateixa feina sense cobrar, és a dir, és un dels pocs oficis al món on et dirien, mira, no et puc pagar, i diries, bueno, vinc igualment, aleshores, clar, ets molt vulnerable. Molt vulnerable, molt vulnerable. Per tant, s'ha de cuidar molt bé. Jo com a director sempre els cuido.
I com es busca una discogràfica que tingui interès en això?
No, cap, no n'hi ha cap. Que tingui
no n'hi ha cap?
No, cap. I llavors el que has de fer és pagar també una discogràfica. És a dir, les discogràfiques avui en dia ja no paguen discos. O sigui, no paguen ni els discos del Ramon Mirabet, les discogràfiques, Ramon Mirabet ha fet una producció pròpia. Home, si ets la Shakira, sí. Però nosaltres no.
Aleshores es va al revés, això? Un truca a una discogràfica i diu, tinc aquest projecte, està tot pagat, us interessa o no us interessa editar-ho sota el vostre segell?
No, i tu els has de pagar l'edició.
Sí, ja és a dir, jo us ho pago tot, però a vosaltres us interessa que amb el vostre nom vagi això? Aquest és el nom.
Aquest és l'història.
Que només et diguin que sí, que ens interessa, o que no ens interessa.
Exacte, et fan un contracte que acostuma a ser favorable per l'artista, perquè clar, ells no t'han fet res, i aleshores ells el que et fan és la distribució digital, diguem, no? Ells el pugen a l'Amazon, que bueno,
i aquesta és l'única feina de la discogràfica,
sí, actualment, sí. Sí, sí. No, no, està...
Em fas pensar en allò, amb els pintors que fa anys ens deien, ah, les galeries d'arts no són res, són sales d'exposició que tu llogues i penges,
sí,
les quadres.
Lo mateix.
I això és el mateix.
I no ho dic queixant-me, ho dic, és una realitat.
És la realitat dels temps actuals.
És la realitat dels... I és normal perquè no es venen discos, no? No es venen discos perquè la música es baixa, la música... Que jo tampoc trobo que estigui malament, baixar-se la música, però en tot cas el món ha canviat, diguem, ha canviat.
Per tant, amb tot el pack fet i pagat, sí, veu anar a Audiovisuals de Sarrià i us van dir que sí.
Ah, exacte. I a més ens fan sempre uns tractes molt cordials. Vull dir, ens tracten molt bé. Perquè, a més, pots tindre més coses, que és que quan fabriques un disc, almenys Audiovisuals de Sarrià ens cuida, hi ha una bona qualitat del llibret, el ta-ta-ti-ta-ta-ta, perquè a vegades fas discos amb discogràfiques que els CDs es ratllen. Perquè s'estalvien...
S'estalvien tot, eh?
Vull dir que per això feia tant de detall amb totes les despeses, perquè és que realment és molt... Fer un disc avui en dia és una declaració de principis. Una declaració de principis. Per això és tan maco, i pensava que aquest disc, que hi ha participat molts músics, doncs ha sortit de la il·lusió popular de posar-hi cadascú una aportació de diners, no? De posar-hi de 20 euros, que ha sigut o 15 euros, o 10 euros, que l'aportació més petita, sí, fins un mecenes que em posa 500. Doncs aquest disc és perquè hi ha almenys una gent que té ganes de sentir-lo.
Quin regal tindrà en Jordi Torrents, no?
Imagina't, està molt content, eh? Sí, perquè és un tros de músic, vam tocar amb ell no fa gaire aquí Sitges, al Palau
Maricel,
per unes jornades que hi havia aquestes jornades de... ara no me'n recordo el nom exacte, no? Dels museus, i ell li fa molta il·lusió perquè les fotos del disc estan fetes al Racó de la Calma, i ell se'n recorda d'haver vingut a Sitges quan era molt jovenet a sentir el Charles Mingus, a sentir tots aquells concerts que jo crec que organitzava...
L'any 76, en Josep Vedell.
Que organitzava Vedell. Que clar, mira, ell venia a descobrir el jazz i jo naixia en aquell any, en el 75. Vull dir, imagina't, tot bé... Vull dir que clar, és maco tot això.
No, com a històries personals que es creuen. A través de la música.
Ja és a Sitges, jo ara visc a Sitges, ara fem un disc junts.
I la fotografia, tots dos, al Racó de la Calma.
Ah, aquí està, i és bonic.
No? Que també, si no recordo malament, vas deixar que els usuaris de les xarxes socials escollissin la fotografia que més adient creien per la portada del disc, no?
Exacte, no? Una votació. I va guanyar la que
creies que ja d'entrada era...
Jo crec que era la bona, i el públic també ho va creure majoritàriament.
La foto del mestre i l'alumne ara dos músics com una casa parlant al Racó de la Calma.
I el disc es titula Amigos, perquè és aquest tema que hem sentit que es diu Amigos, i clar, nosaltres som amics.
Tot el disc és de boleros?
No, el disc hi ha diferents gèneres musicals, però tot és un disc d'un ritme calmat. Mm-hmm. Sí. Jo l'altre dia m'escoltava a casa, així al vespre, és un disc d'aquests que tampoc és gaire llarg, dura uns 40 minuts, mm-hmm, i tot va passant...
És a dir, no és estrictament... tot a partir de composicions originals de Jordi Torrents, però no totes són boleros.
No.
Que en podem reproduir algun altre? Ho dic perquè és que no ha estat fàcil. Quin número vols?
Doncs ara, per canviar una mica de gènere, poder el número 2.
El número 2,
que es diu Ariadna i el gat.
Doncs vinga, Ariadna i el gat, que ens acostarà a les 11 del matí. Amigos, Jordi Torrents, composició, arranjaments, diguem-ne, per això preguntava. Ara, vinga. El disc es presentarà a Sant Pere de Ribes, on?
Exacte, al teatre, al bell lloc del Teatre Parroquial.
El Teatre Parroquial de Sant Pere de Ribes, a la plaça Mercè, 6:45 aquest diumenge. Per tant, si algú de vostè s'hi vol acostar, l'Esteve Molero, en Jordi Torrents, Amigos, tindràs un diumenge de programa doble.
Sí, i una colla de músics sitgetans, perquè hi haurà també el Pinyo Martí, l'Òscar Ferrer...
Els habituals.
Els habituals.
Els habituals, els músics de la generació d'ara. Al matí, a les 12... el concert que rememorarà el que podia sonar fa 100 anys a l'Hotel Sabur, i a la tarda arribes a la presentació d'Amigos, al CD d'Esteve Molero, a partir de les composicions originals de Jordi Torrents. Amb ell els deixem fins les 11. Esteve, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.